Bé, presentaré el conferenciant. On te posaràs, Joan?
Això és el que m'agradaria saber.
Jo em puc.
No ho sé.
Jo ja havia dit, jo no sabia si passejaries per aquí o...
Segur.
Bé, mentre us presento, en Joan Sant és doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, neurocirurgià, va ser professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Actualment és professor titular d'Anatomia Humana a la Universitat de Girona. Va ser coordinador del taller d'escultura de l'Anatomia Humana del Departament d'Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. És autor de diversos articles científics i capítols de llibres relacionats amb el sistema nerviós. Els darrers 20 anys els ha dedicat a l'estudi, representació i reconstrucció tridimensional del crani i el cervell humà. Bé, doncs a en Joan li hem demanat que ens fes la conferència inaugural sobre el sistema nerviós i com a sistema de sistemes. Bé, doncs, Joan, jo em penso que us podré escoltar millor des d'aquí.
Sí. Bueno, no us adormireu? Bueno, no. És difícil. És molt difícil, perquè a més ho veig. I és clar, és un problema. És un problema. És un problema que deia un neurocirurgià company meu, diu, esto es un problema. És un neurocirurgià grec que està treballant actualment, és el jefe de Sant Joan de Déu, el Jani Rousas. Bé, hi ha una mica de tot, agosarament, interès, il·lusió, una mica de tot. Fonaments científics, òbviament, hi són. Òbviament hi són perquè som tots bastant o molt rigorosos en aquest sentit a l'hora de presentar-lo el que us anem a presentar, perquè sabem suficientment que és molt avançat i que, no, i que és perquè et vulguem més, volem més en tot i amb això també. Val? El que us venim a presentar avui és el fruit del nostre treball d'uns quants anys. De fet, s'inicia, aquesta és una imatge de Cajal, poc coneguda. Sapigueu que Cajal, don Santiago, doncs Santiago és un home que ho va suspendre tot al llarg de la carrera de medicina, tot lo suspendible i más. I más. És a dir, era un verdader desastre. Tinc que dir que és l'home més citat a la literatura científica de tots els temps, incloent Einstein. Val? Un home absolutament genial. Personalment era un home molt complex, per dir-ho d'alguna manera, laberíntico. Complicat. Però, esclar, per dedicar-se a aquesta qüestió de la neurona, que no es diu el neurono, es diu la neurona, no es diu el neurono, és la, es necessita tenir algo. I si no tens aquest algo, és difícil dedicar-te a aquest món. En otros puede, però en aquest no. Ell parlava de lo que deia el jardín de la neurología. Brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Era aragonès, com sabeu, i amb aquesta riquesa que tenen, com sempre, la cultura aragonesa. Aquí us mostrava una de les cèl·lules dibuixades per ell que la microscopia electrònica i de Barrido no ha aconseguit encara millorar. Amb un microscopi, com veieu, és un microscopi electrònic de Barrido, bifocal, és a dir, és un bifocal, es veu clarament que és un bifocal o un trifocal, és a dir, es veu molt bé clarament que quin era el món interior que tenia aquest home i com el va arribar a projectar. Bé, nosaltres us venim a presentar aquest sistema nerviós, el coneixeu, hem procurat agarrar imatges doncs, que siguin les que siguin. No? Des d'un punt de vista de la forma, tots ho sabem, hi ha un sistema nerviós perifèric i un sistema nerviós central. Per què perifèric l'un? Perquè no està guardat dintre d'un calaix a bon recaudo, que seria la canal vertebral, seria el canal vertebral aquí, més el crani, la volta del crani i el crani en definitiva. Aquí teniu una imatge, aquesta és de Paul Broca. Paul Broca és l'autor que publica la fàcia de Broca, el trastorn de llenguatge d'expressió per lesió d'hemisferi esquerra, a l'any 1906, és el seu tractat original, el tinc, el vaig mangar de la facultat de la UB, ho saben que el tinc jo en dipòsit, però el segueixo tenint jo. És el tractat de Paul Broca, l'autèntic, vull dir que el podeu mirar, us el puc mostrar, i us el puc deixar, naturalment. Aquesta és la imatge de Paul Broca per mostrar el sistema nerviós central vist des de la base, que és molt complexa, i tot el que és el contingut del sistema nerviós central medular. Aquí el contingut encefàlic. Bé, aquestes són realitats, són peces reals, aquesta és una medula espinal. Només us vull presentar la forma que té. Això, naturalment, s'extén al llarg de tot el canal vertebral. Com veieu, és un cordó blanc blanquinós, i al centre amb aquesta forma d'ales de papallona, la substància que anomenem gris i la substància blanca. So, a nivell de l'encèfal, que queda contingut l'encèfal a dintre del crani, val? I separat per un tabic, impressionant tabic, que separa dos hemisferis perquè en tenim dos, no un. I dius, home, moltes gràcies, em fas un favor. La veritat és que hauríem de recordar-ho sovint que tenim dos hemisferis i no un, perquè ho explica gairebé tot, com després veureu. Dos hemisferis separats per un important tabic que només es comuniquen una miqueta per sota. Això els neurocirurgians ho sabem molt bé pels processos de pas amb traumatismes d'una banda a l'altra, del costat dret al costat esquerre. So, aquí es continua pel tronc cerebral, el cerebel i, finally, doncs, la medul·la espinal. Aquesta taca negra que veieu aquí, taca no és, és la substància negra, que és on s'origina un dels neurotransmissors que queda més alterats en malalties que segur que vosaltres les teniu properes, a casa, a la família, que és la malaltia de Parkinson. I la no arribada des d'aquesta substància de la dopamina, que és aquest neurotransmissor activador, cap a una part del sistema nerviós central. So, si la veiem, són peces reals nostres aquestes, que és interessant que valoreu les realitats, no només les fantasies, perquè la realitat és més important. Tenia un client que era director de cine que em deia sempre, quan nunca la realitat superarà, nunca la fantasia superarà la realitat, nunca podràs fer una pel·lícula que sea mejor que la realitat. Però lo curioso és que la realitat nadie sabe lo que es. Nadie. És impossible. Després ho demostraré. La realitat és por sí misma i nadie sabe qual és, perquè cada uno la observa. Aquesta és una realitat de les meninges, òbviament la podeu observar, la podeu valorar, que cobreixen i protegeixen. Aquí s'ha extret el sistema nerviós central, que es permet veure el peduncle que el sustenta. I l'encèfal vist lateralment és un encèfal una mica danyat perquè està extraigut i tal. Però bé, com veieu, no és llis, sinó que presenta moltes, moltes irregularitats. Aquestes irregularitats queden separades, encara que no les veieu, però aquí hi ha una gran cisura, que és una gran separació que separa una central, que és aquesta d'aquí, i una lateral. I això separa un lòbul, perquè aquesta zona se n'hi diu lòbul per la massa, el nat, lòbul frontal, és que és molt amic meu, el lòbul frontal, que és el culpable que estigui aquí en part. El lòbul frontal, el lòbul parietal, lòbul occipital i lòbul temporal, se'ls donen aquests noms en relació als ossos que estan, perquè així els clàssics ho van determinar, i les mantenim. Bé, dir-vos que, malgrat que això pot ser molt conegut, sabem avui dia que aquí, a la profunditat de la cisura lateral, s'amaga una part cortical que durant anys ha passat desaparecida. Naum, no conocida. Avui sabem que aquesta part no coneguda, que és el lòbul de la ínsula, així se li deia, com Don Quijote de la Mancha, la ínsula baratària, esa ínsula que hi va conquistar, doncs aquí la teniu també, lòbulo de la ínsula. De la ínsula, avui sabem que la representativitat del nostre món visceral, autonòmic, o digueu-li com vulgueu, s'hi troba no qui, s'hi troba no qui, al còrtex visceral. So? És a dir, sí, hi ha representativitats corticals viscerals. Sou el que passa que el subjecte com se n'entera d'això? Després us ho explico. Però sapigueu, no fem més trampes ni més mentides perquè aquí està l'escorça visceral. Bé, si el tallem, una mania que tenim molt els anatomistes i els estudiadors de la forma, perquè com que no en tenim ni idea, les coses les hem de tallar. No sé si, bé, aquí més o menys tots tenim fills, sobretot si alguns són mascles, les femelles no tant, però les mascles sí, es dediquen amb un regal a desmuntar les coses. Ho sabeu que tenen els tornillos, bueno, per almenys jo, que devia ser un mascle, bueno, horripilant, doncs, esclar, arribava el joguet i estava desmuntat en menys 10 minuts. Estava remuntat immediatament quan venien els meus progenitors i després, problema, faltaven meses. Doncs això ho continuem fent, bàsicament, perquè aquesta ciència també tindria que dir que curiosa és que durant anys l'han anat elaborant masquios, no femelles. És una cosa curiosa. La qual explica perquè sempre en els llibres d'anatomia, això és una aportació personal meva, anyway, però quasi tots parlen de l'hemisferi esquerre i se suposa que aquella hemisferi esquerre, a més, quan de l'estudi es ve el que es diuen, és una hemisferi esquerre i d'home. Per tant, el costum de tallar és comuna. Aquí veieu el que es veuria, la cara oculta del cervell, aquesta cara que ha estat sempre oculta, cara oculta que en alguns tractats deien, ja veus allò que està amagat aquí al mig, però és tot com diu, per anar, per què, per anar. Pues aquí estava. Aquesta és la imatge que veieu en ressonància avui dia, com veieu, el paral·lelisme, òbviament, és una passada. Aquest mateix encèfal tallat al tronc cerebral que em permet veure amb més singularitat aquesta cara oculta del cervell, tan oculta que ocultava el gran secret. Ocultava justament que té dos anells que després us escenificaré d'una altra manera, un anell profund que es continua amb el tronc cerebral que el veieu aquí, malgrat que seccionat, i un paquet de fibres que connecta un hemisferi amb l'altre, que aquí no es veu prou bé, però que ja ho veurem prou bé, però que aquí es veuria més bé, something like this, o something like this, aquest arc que mira cap avall, que és el cos callós. Se n'hi deia, sí, perquè li deien els clàssics cos callós, perquè el veien tot com irregular, i per això li van dir calloso, no lo vieron liso, lo vieron com a desfilagassat, i per això li van dir calloso, corpus calloso. Bé? Vale. Dos anells, aneu-vos al gravant, dos anells, un gran vàstec que arriba fins aquí i se sobreposa un primer anell, que és aquest negre, el moviment del punter és el meu Parkinson, és això d'aquí, i la part que l'envolta i només el separa una profunda cisura, un còrtex de l'altre, però estructuralment, però ja us ho demostrarà el meu company, són diferents, no tenen la mateixa estructura cortical de capes neuronals. Una és una més escorça, i no em corregeixes si no m'equivoco, el còrtex límbic és un còrtex transicional de més o menys 6 capes, mentre que el còrtex vermell, que és cognitiu, és 6 capes, que poden canviar al llarg de l'hemisferi cerebral, però es manté dintre de les 6 capes. Una part d'aquestes és les famosíssimes àrees septals, les àrees pròximes al taric, al sèptum, aquesta taca groga, àrees del sí, àrees del plaer, àrees de la conducta hedònica, àrees on es fixa tot on s'inicien les conductes de dependència que empiezan con la mamá i acaben con la dextrametanfetamina. I no és broma. Empiezan con la mamá i acaben con la dextrametanfetamina. És a dir, la mamá, l'abuela, papá, que és el más bonito del mundo, mentida, podria, és impossible. És a dir, que així està llegant a la dextrametanfetamina, les famoses àrees septals on estem buscant els receptors en aquests moments de la cocaïna, i no els tenim. Sí, tenim els de l'heroïna, però no els de la cocaïna, i naturalment tampoc els de... Però aquí s'inicien els... Us els presento perquè és cultura. Ja veureu que l'objectiu del subjecte humà és cultura. És accedir a la cultura. Les àrees septals, perquè no siguin ni trampa ni cartó, i a més és que estan molt mal exemplaritzades. Aquí la veieu, això se n'hi diuen seccions, com ja us he dit, aquesta és una sagital i mitja perquè passa just per la meitat, i aquesta és una secció coronal, que n'hi diem nosaltres, perquè és una secció paral·lela al pla frontal que talla el polo frontal, treus el polo frontal, i llavors trobes aquí una petita superfície, que és aquesta d'aquí, que és la superfície de les àrees septals pròximes al sèptum, al tabic que separaria els dos hemisferis cerebrals, incluint les seves cavitats. I l'encèfal basal, que és el més demoníaco. Este és demoníaco, de verdad. Moltes estructures, moltes... Però jo m'agradaria que us fixéssiu la mirada en aquest encèfal lateral, que veieu, basal, que veieu aquí, amb aquesta escorça vermella, que és part del lòbul frontal, la part baixa, que és aquesta d'aquí, i amb aquesta peça d'aquí, que ara us la presentaré en groc, com aquesta part baixa que està apoyada sobre mateix del sostre nasal, es continua darrere, veieu que aquí està tallat el polo temporal, està tallat, i ara el veureu aquí, més tallat. Una superfície cortical importantíssima, el còrtex orbitofrontal, perquè és molt important en camps de memòria, molt important, i és part del que vosaltres estareu treballant, que després demostraré des d'una altra manera, però us presento les estructures corticals vinculades a memòria, és a dir, a capacitat del subjecte per evocar, bé sigui declarativa, episòdica, semàntica, bé sigui declarativa o procedimental, és que haig de buscar dintre la meva memòria i no... I tardo. Però es continua aquest còrtex orbitofrontal, algo complex, si no t'ho presenten realment, es continua immediatament amb aquesta superfície negra que estaria en el mateix pla, que és el còrtex visceral, de manera que les percepcions nèsiques memorístiques estan en íntim contacte i comunicades amb les percepcions viscerals del subjecte. La seva visceralitat no cal que, i la seva autonomia, el seu auto, l'autonomia interior, no de les altres autonomies aquestes que no les volem dir per casualitat, doncs vull dir, la vida instintiva, tot l'aparataatge que utilitza està íntimament comunicat amb els camps de memòria del lòbul frontal i les zones de programació. Això és una cosa que us heu de ficar molt a dintre. Quin és l'objectiu d'aquest gran maquinari? sobreviure.
La felicitat i l'amor, que encanto, que maravilla.
Va ser que no. El disseny d'aquest maquinari és un disseny gestionat pel conflicte perquè té dos hemisferis amb una sola finalitat. Sobreviure, i si n'hagués d'acceptar dues, diria que reproduir-se. Aquell de vosaltres que pensi que el subjecte humà és un fiel, és un encanto, és una passió i un amor, és que se tome la beca. Se la prengui. Però molta. No, no, sobreviure. Sobreviure. I quina és, com s'ha gestionat això? Això s'ha gestionat, és un procés evolutiu que va des d'un senzill potencial d'acció fins a aquesta conducta humana, entrecomillado, fins a aquesta conducta humana. Sobreviure, ja veieu per arribar a què, però sobreviure at the moment, en aquests moments. És molt probable, com diuen alguns autors, a un llibre, el Sapiens, l'Eduard Ponset, diu, vam sortir de la mitocòndria fa 4.000 milions d'anys, i és molt probable que tornem a la mitocòndria. És l'única subjecte viu que ha subsistit durant 4.000 milions d'anys, incloent les glaciacions. La mitocòndria. De fet, parla de la mitocòndria perquè no, la mitocòndria no es pot aïllar dels bacteris. Per tant, fa 4.000 milions d'anys eren bacteris i molt probablement tornarem a ser bacteris. Gairebé perquè és l'única, diguem, subjecte biològic que ha aconseguit la sobrevivència. El resto és un poc més de l'unisme. Anar complicant-nos i accedint a el que som. Bé, això és un llarg viatge, un llarg viatge. Llarg viatge per una carretera. No és la ruta 66, ja m'agradaria, però no és la ruta 66, que es fan amb unes motos una mica especials, val? Que fan una mica de soroll, i valgui el soroll per aquest procés de reflexió i de comprensió del subjecte. Considerar el subjecte com un ente és un ente global. No parlo de persones. Quan parlo de subjectes, vull distingir que és responsable d'aquelles accions que du a terme. Ese o ser un sujeto. Va? Bé, quina és la nostra teoria que hem anat elaborant entre els uns i els altres, els altres i els uns, discutint-nos com a enanos? La teoria del metasistema nerviós. Per què n'hi dieu metasistema? Perquè la metateoria és la teoria de les teories. I els que som teòrics hem de tenir l'habilitat i la competència no només d'elaborar una teoria, sinó que aquesta teoria expliqui totes les que li preceden. Això és una bona teoria, si no... No vale para nada. Va la nostra teoria. Mireu, definim el sistema nerviós de la següent... I vet aquí perquè estem aquí, amb la qüestió dels sistemes, perquè definim el sistema nerviós com un sistema de sistemes. Diu, sí, però m'haurà de dir quins, no? Doncs pues mirin, el sistema nerviós és un sistema de sistemes que capta, ho veuen aquí, condueix, executa i processa la informació transformant-la en coneixement. Informació i coneixement separen en xos. El que vostès tenen a l'IPAD és informació. La informació no té res a veure amb el coneixement. És only one informació. Mal manegada pels nostres joves estudiants no es transforma en coneixement. En el cas dels joves estudiants, que és el que estem fent tots nosaltres, aplicar un procés que avui us mostraré però des d'una altra òptica, que és el procés educatiu, i transformem la informació en coneixement. Jo us mostraré, demostraré, que això que fem naltres ho fan els nostres cervells, i sé forçar que si ho fan els nostres cervells no serà un mecanisme neurològic que apliquem en el món exterior. I això és el que procuraré demostrar. Crec que ho aconseguiré. Per tant, sistema de sistemes que capta. El del conduir és per posar-ho tot. El del conduir, però bàsicament és captar, executar i processar. Si ho mantenen així sempre al cap, entendran el que els hi passa a vostès i el que els hi passa al senyor o senyora que visqui al costat o algun dels seus fills. Capta, condueix, l'ha de conduir, executa i processa. Per què l'ha de conduir, Joan? Perquè hi ha 33 pisos a nivell medular. I necessitem un ascensor que els comuniqui. Bé, per què això? És un procés neuronal que transforma la informació en coneixement, ja ho he dit. Mirin, aquesta és la base de tot. Aquí està, comença un diàleg, això és un diàleg abstracte, un diàleg matemàtic, perquè, per cert, les matemàtiques són el llenguatge que el cervell ha inventat per expressar-se. D'una forma abstracta. So, aquest és el subjecte A. Sabem que és el subjecte A perquè hi ha un perímetre que el delimita. I aquest subjecte A està en aquest marc de referència que és l'entorn. I llavors què li passa al subjecte A? Doncs el subjecte A bàsicament rep unes senyals d'input que venen del món exterior i unes altres que venen del món interior i emet o no unes senyals d'output. So, rep uns estímuls d'input del món interior, del món exterior i uns altres del món interior, els processa, òbviament, dintre del subjecte A i emet or not una resposta, estaríeu d'acord? En aquests moments vosaltres esteu rebent unes informacions, les esteu processant, qui, i bé, at the moment no hi ha ningú que s'hagi de dir jo d'esto tengo bastante, me levante y me guardo. Cada un ratet, d'aquí un ratet, podem dir que algú fa pam! Dormir, difícil. Encara us estic posant difícil. Encara! Però com que vaig donant voltes, com els Sius. Doncs, això els Sius, m'explico? El meu germà insigne psiquiatre d'aquest país, ell sempre diu, m'explico? Doncs bé, mireu, jo, això era d'on obtinc la informació del món interior i del món exterior. I ara què faig amb això? Doncs processo i emet una resposta. Us ho passo la d'abans, primer tinc la informació, de manera que, without, sense informació, non, bueno, seria discutible, però depenem molt de la informació, de captar la informació o no, després la processem. Però depenem molt de captar la informació. So, i emetem una resposta, és obvi. Crec que no cal dir aquí quin és l'estímul i quina és la resposta. És òbvia, no? Ok. Ara bé, he dit que s'inicia, és un procés que ve del món exterior, que és tota la imatge, és món exterior, imatge que és allà on està, i aquest món interior, aquesta ja és més singular, perquè com veieu aquí ja directament posa, això és la medul·la espinal, això és la medul·la espinal, la etapa embrionària, i que no només hi ha les senyals d'entrada del món exterior, que són aquestes d'aquí, les aferents somàtiques que venen del món exterior, sinó que hi ha les entrades que venen del món interior, que les seves cèl·lules estan dintre d'un mateix gangli que està situat fora de la mèdula, que és el gangli raquidi, que és l'estructura prèvia al procés de neuralització i de formació de la medul·la espinal. Hi ha un sistema nerviós més primitiu que la medul·la espinal, que és el sistema ganglionar, i n'hi ha un altre més primitiu que després us mostraré, que també el tenim. Els tenim tots. Els tenim tots? Els tenim tots? Bé, de manera que hi ha senyals que venen, no només esteu qualificant les senyals que venen del món exterior, també hi ha les senyals del món interior. Òbviament. Bé, quin tip, com processem? Per això necessites fer un anàlisi matemàtic. Bueno, matemàtic, li dic jo, matemàtic. Perquè una vegada m'han dit que això era matemàtiques. L'anàlisi quin és? Vostès, jo i qui sigui subjecte A rep un estímul. I llavors té dues possibilitats. Recordeu els xistes de l'Eugenio, les blanques i les negres. Doncs, lo mismo. Lo mismo. Inhibeixo aquest estímul, l'inhibeixo, l'activo, inhibeixo, activo, i per tant tindríem dues possibilitats, les blanques i les negres. Tots els que estem assentats aquí ja tenim uns dies. I tot el món que està assentat aquí sap que no hi ha només ni blancs ni negres. Tots sabem que hi ha grisos. Vet aquí com ens va la vida. Perquè ens costa tant accedir als grisos que bé defensem els blancs i els negres, però grises no. Clar, tots veiem que ho fem i com ens discutim amb el congènere que hi hagi a la vora dels sàpiens, com ens arribem a arribar a discutir per què, pels blancs, pels negres, i dius, no, que aquí només hi ha blancs i negres, o passo o no passo la informació, dius, no senyor. Pot, si vostès utilitzen les matemàtiques senzillament i reuneixen per teoria de conjunts de la més senzilla, creuen els dos i tindran una zona d'interface que no és ni positiu ni negatiu, diu, what about? No, és dir, què passa aquí? No és ni positiu, no és activador, ni és inhibidor, és no activador, no inhibidor. Està, com si diguéssim, en stand-by. Ja. Aquest és un tipus de processament activar i inhibir, positiu o negatiu. Però si li vinculen un concepte més elevat, com podria ser el no, sí. El no com a representant de les inhibicions, el sí com el representant de les activacions, i reuneixen una altra vegada els dos conjunts, resulta que vostès arribarien a una formació matemàtica, és el no sé, o el sí no, o el no sí. Bé, estan d'acord, no? No estic dient res que no sigui, que tothom pugui estar d'acord. Òbviament vostès tenen un sistema, tenen una possibilitat, això passa més,
passa més amb els cervells AGs, és a dir, que tenen una mica, són una mica olds, vells, es resisteixen a això. Els cervells joves ho entenen molt bé. El cervell gran diu, ah, sé de què m'estàs hablant, tu. Esto es muy complicado. No, esto no es muy complicado, perquè senzillament cada un de vostès ho pot experimentar en aquests moments, que es faci la pregunta si és cert o no, el que estic dient, però que se la faci a si mateix. Poc li vull vendre jo res. Que se la faci, que es pregunti. Bé, hi ha dos tipus de processament, doncs activador i inhibidor, i no sé, dius, val, jo, mirin, activar o inhibir és modular, això que alguns sapastres de la semàntica n'hi diuen controlar. Modular, el sistema nerviós no controla res, modula. Té la facultat de que si hi ha elements negatius que estan increixendo, el que farà és aplicar elements positius i volverà un cert equilibri que jamás tindrà. El que Claude Bernard va descriure com l'homeostasi, l'equilibri intern. Si es llegeix bé uno, el llibre de l'homeostasi, el que et diu és que és una tendència a... Nadie llega a... Per tant, tenen vostès que una activació, una inhibició o modulació. Però en el cas que vostès parlin del no i el sí, el fenomen serà un poc diferent i serà la representació de la dubte. Per tant, tindríem tres possibilitats. I aquesta és una part de la nostra teoria del metasistema nerviós, que després ensenyem quins són els sistemes i ara els ensenyem com funciona. La connectivitat per nosaltres té tres possibilitats. O sí, o no, o ni sí ni no. Són tres. Hasta on jo sé, espero que algú pugui rebatre, ja fa anys que parlo això, incloent a la Politècnica una vegada, coses d'aquestes com diu, hi havia un alumne que el seu pare era un dels catedràtics eminents de la Politècnica, i em vaig tenir que anar a la Politècnica a Barcelona a explicar això. I llavors m'ha dit, vostè d'on t'ho ha tret això? Dic, això m'agradaria saber. Això sí que m'agradaria saber. La veritat és que no en tinc ni idea. Suposo que de les preguntes dels alumnes eren supuestos, però tinc molt clar que totes les vies neurals, tota la connectivitat del sistema nerviós, o activa o inhibeix o no activa ni inhibeix. Lo tengo clarísimo, més possibilitats no n'hi ha. No he sentit mai a ningú. Una no podia ser solo nos, solo sis. Luego fueron dos, però... Con dos se mataban, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Producto final, ni la tuya ni la mía. Tres. Espero que em sàpiguen mostrar la quarta possibilitat, perquè hasta ara no l'he trobada mai, la quarta possibilitat. Però si barregen això, resulta que tenen dos fenòmens. Dos fenòmens, un modular i un dubtar. Diu, però si és el mateix, Joan, que activar i inhibir, que no és ni sis, ni no, 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 no. Separament això. Per què? Perquè això té una topografia funcional. Senyores i senyors, tenim dos grans parts dividint tot el sistema nerviós central. La part cortical, l'escorça cerebral, que està com una campana, i el rest, la part subcortical. La part subcortical, si tothom ha imaginat en este mundo mundial que no és, bueno, que no és això, que nos malmena, ha buscat la perfecció. No cal que la busquin, prendes, que diuen a Sant Feliu. No cal que la busquin. Subcorticalment som senzillament perfectes. Senzillament perfectes. Perquè subcorticalment tota la connectivitat, la seva funcionalitat és modular. So, hasta que vostès arriben a l'esfera cortical i en aquells moments aquest 20% de l'activitat mental lo joroba todo, por no dir un taco, perquè no pot ser. I per tant entra el fenomen de la dubte. La dubte és cortical. S'imaginen una neurona medular que rep un impacte d'un input de perceptiu de dolor i li diu a la neurona 1A, li diu a la 1B, oye, i dic la. Mira que me ha llegado esto, que es dolor que viene del bíceps. Ay, mira que interesante. ¿Y a ti qué te parece? Hombre, pues, y así se pasan un buen rato. Estic segur que hi ha un diàleg d'aquest tipus. Sóc. Le pongo dolor, podría poner cualquier cosa. I entonces, clar, ostres, pues yo no sé que lo que vamos... S'imagina una mèdula espinal amb una percepció, amb un milisegon així. Passa que no. Passa que no. Perquè estaríem morts. Recordeu que l'objectiu és sobreviure, Forever. Sobreviure. De manera que si comet un error evolutiu, pum, fora. Siguiente. Clar, hasta que millori el sistema. Ah, no, doncs no. El que vosaltres digueu. Vale. Això té una representativitat cortical, subcortical, que a més us la puc ensenyar. Això és cortical, tot és corça cerebral, i subcorticalment, que és per sota del nivell cortical, això és corteza i això és per sota del nivell cortical. Bé, això a més diríem als tècnics una dinàmica segmentària en contra de la superior, que és suprasegmentària. Per què diríeu segmentària? Perquè funciona a segments, 33 pisos medulars, més tres pisets de luxe de la Quinta Avenida de Nova York, que són el tronc de l'encefa, el lujo asiático, que deia l'Estem. No luxe, no, lujo asiático. O sigui, els 33 pisos medulars, mira, ja t'ho diré, aparellades. Vivint desaparellades, ja està, ja s'han pogut, ja se'ls diré. Aparellades s'han pogut, no? Però nen, quan arribes, oh, quan arribes al tronc de l'encefa, el lujo asiático. Tres pisos amb una motxilla al darrere perquè no en teníem prou encara per ser més, i un ordinadoret que és una meravella, cosa que la mèdula no té, que es diu l'ordinador cerebral, un ordinador majestuós. Val? És per això, però la dinàmica és segmentària perquè rep, tot funciona com molt horitzontalment, capta l'estímul al mateix segment, al mateix segment, i respon al mateix segment, per això n'hi han dit segmentària. I quan puges a l'activitat cortical és suprasegmentària. Aquí tenen la representativitat de tot l'aparataatge segmentari, des de la medula, el tronc de l'encèfal, tronc de l'encèfal cerebel, tronc de l'encèfal, no, nuclis grisos, finally l'esfera cortical. Bé, la dinàmica subcortical, doncs, la tenen clara aquí a nivell medular. Segmentària, aquí tenen el mateix que amb sistemes de captació i execució, els blaus i els vermells, i els sistemes de processament, naturalment, manual, manual, o capta, o, perdona, perdó, o activa, o inhibeix, o queda més també pendent d'activar o inhibir. Quan ho farà? Depenent del processament de la senyal que arribi, de la intensitat que arribi, anyway. Mentre que, quan arriben vostè, que vegin aquí que la dinàmica suprasegmentària i segmentària és idèntica que la dinàmica cortical, són les mateixes estructures. És a dir, cortical, subcortical és el mateix que segmentari, suprasegmentari. Per tant, proporcionalitat, estímul, resposta en totes les dinàmiques neurals segmentàries. Des del punt de vista filogenètic, 4.000 milions d'anys. Les sèries vives, biològiques, s'inicien amb els bacteris. La primera neurona fa 500 milions d'anys. Primera neurona. Hem viscut molt, des de la primera neurona. Però molt, no tenia ni cos celular, no tenia cuerpo celular, només tenia una sèrie de prolongacions. Després es va estructurar amb cos i prolongacions. Després es va estructurar amb una, perquè primer era una, després van ser dos. Curiosament es van situar a cada costat de la línia mitja. Lo de curiositat lo podríem reducir a altra cosa. 100.000 milions de neurones, no està mal, no. I encara està millor que de les cèl·lules d'alegria n'hi han multiplicat entre 5 i 10 vegades. Les cèl·lules que sustenten les neurones, que també són neurones i també tenen activitat neural. Per tant, estem parlant d'un conjunt de 700.000 milions de neurones, de cèl·lules. Si ara vostès entenen que se sap que cada neurona, more or less, més o menys, es comunica amb sinapta amb 10.000, i una via senzilleta té 1 milió d'axons. Facin els càlculs per una acció. Difícil d'analitzar, en aquests moments no hi ha ordinador capaç en el món mundial d'analitzar els proceedings que utilitza el cervell. Raó per la qual alguns ens dediquem a estudiar-lo de forma abstracta. Embriològicament, ui, aquesta és una altra de les bones, molt bona! Quan mires ben bé, l'embriologia deriva de la pell, o sigui que com ens arribem a sorprendre que tot el que ens passa a través de la nostra pell, carícies, tal, qual, pràctiques mèdiques, paramèdiques que tenen que veure amb la pell, tinguin tant efecte a nivell neural? Senyores i senyors, perquè la cèl·lula neural deriva de la pell embrionària. Caso cerrado. Caso cerrado. Ara, ¿cuál es ese parentesco? ¿Lo sabré yo acaso después de 500 millones de años? ¿Lo voy a saber yo con 500 años de ciencia? ¡Ojo! Es que soy tan listo. Yo, ciencia del siglo XXI, lo que no sé, una cosa que s'ha gestionat durant 500 milions d'anys. Lo que tinc clar és que la cèl·lula nerviosa deriva de la pell embrionària. I això lo tengo claríssimo. I que evidentment hi ha un parentesc, com jo tinc un parentesc amb els meus progenitors, de quantes sèries faci falta o més. I això ben bé que ho sabem avui dia amb els canvis epigenètics, que també us els explicaré. Va? Histològicament, doncs bàsicament hi ha substància gris i blanca. Per què? Perquè la neurona, té un cos i una prolongació. Bueno, un cos i més prolongació, però una d'elles és molt llarga i unes prolongacions agudes. Quan s'ajunten els cossos, com el metro, substància gris. Quan s'ajunten les prolongacions llargues, substància blanca. Per tant, sempre podem trobar substància gris al centre, blanca a la perifèria, aquí no hi ha representativitat cortical, gris al centre, blanca a perifèria, aquí el cerebel sí que hi ha ensaig i consecució de corticalitat, i aquí la bèstia parda, que és la bèstia parda, que és la corticalitat encefàlica, però l'ensaig es fa al cerebel, ensaig i consecució, és perfecte. El cerebel és l'ordinador, és exactament perfecte. Senzillament, tan perfecte que no li ha cedit a les coses cerebral, li ha cedit alguna de les coses perquè es distregui. Però bàsicament, sí, perquè es distregui. I en tot ho veig de distregui, que jo ja t'enviaré les senyals. I si no, la prova la tenen vostès quan vostès cauen. Espero que quan tots vostès que hi hagin aquí, vostès i vostesses, hagin caigut alguna vegada, si no, facin l'exercici i sé. Si no, també van i sé, hòstia. I aleshores, se caiguen, por favor, se caiguen. Llavors se't donaran compte que el que ve darrere diu, ostres, no t'has matat de mirar. I el que ha caigut diu, no sé què m'estàs dient. Tots els canvis que hi ha hagut en aquell moment de la caiguda són articulats pel cerebel. I l'escorça cerebral se n'entera de la meitat, o menys de la meitat, o quasi res. El cerebel ho manega tot perquè aquest subjecte, torna a aparèixer, sobrevisqui! Comprenen? El cerebel. Bé, si ho fan geomèticament, això és una escultura de Pablo Gargallo perquè els porti cap a la comprensió. Quina síntesi tan bèstia en Gargallo, amb aquesta escultura. Quina síntesi tan brut... Esteu clapant ja. No, bueno, clapant ja veig que no veu. S'apara. Mireu, el cervell humà, quan no entén una cosa, fa el que feia Leonardo. Geometritza. Això són imatges de Leonardo. Ell buscava entendre... Ell sempre es preguntava tot, per què té que tenir una volta al crani, la volt? La volta del crani, una bòveda. Ja veia que dintre hi havia el cervell. Us recordo que abans de Leonardo, Nessuno, havia utilitzat cadàvers humans. I es treballava per analogia amb el porc. Per dotar la representativitat que avui tenim del sistema nerviós com un ens fonamental pel subjecte humà, no n'existia al segle, a les portes del segle XVI, 1500. No! És ell que pensa que això que hi deu haver aquí dintre deu fer... Imagineu-se, portes del segle XVI, primers dies, robant cadàvers dels cementiris, treballant amb llums d'espelmes, i que jo sàpiga que la llum d'espelma no va en aquesta direcció, sant per abajo, va sant per arriba. Per tant, a baix està fosc, i ho havia de fer de nit, perquè si ho veien... O sigui que... Ja ell buscava, i quan el cervell humà, si no mireu els enanos que tenim per casa, quan eren enanos o no, mireu què fan quan no entenen una cosa, immediatament comencen a fer unes ratlles i a delimitar geometries. Sempre. El cervell humà, quan no entén una cosa, la geometritza. Sempre. La dibuixa. Bé, i això és el que ha fet aquí un nen més. Ha agafat i diu, val, si tota la superfície cortical sé que la puc dividir, una d'elles és oculta i només està la cara al mig, que és aquesta blava, l'altra serà un anell que queda al voltant, que jo planxaré, agafo una planxa, jo la, i planxo tota la part cortical cognitiva, la planxo i la tanco com formant un anillo, com aquest. Aquesta és la realitat, formant aquest anillo groc, un anillo límbic a dintre, i això ja és part dels nuclis. Estaríeu d'acord? Agafo tota la superfície cortical, la planxo, en tinc un aro al mig, que és la superfície límbica, i una gran halo que l'envolta, que és la superfície cognitiva. Val? Estaríeu d'acord? Veure dos anells, un d'ells que queda per sobre és el cognitiu, el gran poder de la raó, del raonament, i a sota, amagadet, com que és una cosa que ja no funcionarà mai més, això blau, que és el cortex límbic. En tractats anteriors es deia cortex vinculat a l'olfacció, el rinencèfal, se n'hi deia això en tractats dels anys 40, 50, el rinencèfal, el cervell de l'olfacció, i punt, tope l'altre. So, aquí el tenen en realitat, això és el còrtex emocional i per banda que es continua quan arriba el polos temporal perquè anem al de polo frontal, forma un arc que mira endavant i això que veu en gris aquí és una superfície que els hi donaré el nom perquè l'han de saber, que s'anomena hipocamp, cavallet de mar, no és que esté por debajo del campo, sinó que és cavallet de mar, hipocampo, zona de consolidació de la memòria, fonamentalment autobiogràfica. Premi Nobel, Last Day.
El dia d'ahir, a O'Keefe i a un matrimoni, per l'estudi de les cèl·lules GPS, val que situades a l'hipocamp, al polo temporal i polo anterior de l'hipocamp, just en profunditat aquí, en profunditat. Sabem que en els malalts d'Alzheimer, m'aparto un poquet, en els malalts d'Alzheimer, el primer que presenta és un deteriorament de la seva orientació, òbviament. Perquè la malaltia d'Alzheimer progressa en aquest hipocamp de davant enrere. He dit que és memòria autobiogràfica, memòria de la persona, d'ella, i dels seus estats emocionals. Primer té un trastorn emocional, i after that té un trastorn de la seva memòria autobiogràfica. I aquests autors discriminen que a l'O'Keefe primer amb la GPS a polo temporal a hipocamp i el matrimoni després, que havien treballat amb ell, en troben una segona àrea que és la que s'anomena entorrinal o àrea olfactiva, on te van aparar les impressions olfactives, que està situada, si la, això és l'hipocamp i aquí està, aquesta zona d'aquí està el GPS de l'O'Keefe, la entorrinal està aquí. La malaltia d'Alzheimer avança en aquest sentit i és quan els nostres malalts d'Alzheimer presenten les alteracions que presenten. Premi Nobel d'ahir a la tarda. Bé, i el còrtex cognitiu? Poden veure els dos anells? Vegin que no hi ha trampa, no he fet trampa. És l'anell cortical. Diu, home, no tens la cara convexa, la cara de fora. No, la cara de fora només cal que li doni tota aquesta superfície. I ara senzillament digui, mirin senyors, estructuralment tenen el lòbul frontal, geomètricament el lòbul parietal, occipital i temporal. Ho entendien així? El podia dibuixar en 3D. Ho he fet, eh? Ara no toco. Ho he fet amb plastilina. I fer els dos hemisferis com dos ferradures que miren endavant donant-te el seu volum. It's the same. És lo mismo. Però en canvi així et permet entendre un anell cognitiu, un anell emocional, tot uns nuclis subcorticals, el vàstec, el tronc de la cefa i el cerebel. Correcte? Aquesta és la teoria del sistema nerviós, es fonamenta en això, que hi ha sistemes de captació, sistemes de conducció, sistemes d'execució i sistemes de processament. Fet aquí la teoria dels sistemes nerviós, sistema de sistema. Quins són, i aquesta és la nostra teoria, quins són els sistemes de captació-conducció? Doncs el somatosensitiu, visual, auditiu, olfactiu, els d'execució, la medul·la i els ganglis basals, i els de processament, que és primer autonòmic, primer l'instintiu, l'autonòmic, el del maquinari, el que controla que tot funcioni, que respiris, que bateguis, tot això està controladíssim. Tinc que recordar a l'auditori que Festival només teníem un tub digestiu. Non abbiamo de sangre, no. No. Això és posterior. Vam començar sent peixos. Vam acabar sent mamífers. Per tant, Festival del processament autonòmic em garanteixi el funcionament del maquinari. After that, l'emocional. Ja veuré per què. Ara el deixo aquí. I després, el pensament, el cognitiu. Sistemes de captació. Doncs mirin, a nivell del tronc de la cefa, medul·la espinal i cerebel, els que veuen vostès aquí. Bàsicament, somatosensorial, medul·la espinal, ho penjaré, eh? Ho penjaré. Ho penjarem tot això. Jo no, ho penjaré això. A nivell del tronc de l'encèfal, el control visceral, pugem un nivell més i en els plans de luxe es dedica a controlar tot l'aparataatge intern autonòmic. En els plans d'estar per casa, les aparellades medulars, segments medulars i tira. Quatre músculs, quatre tonteries i ja. Que el chico se mueva, que ja va bé perquè si no se li va escapar el tigre i mal assunto, no comereu. Per tant, primer hem de garantir que se mueva, que corra ràpido, que després nos lo comemos i després ja veremos què hacemos con aquello que ens hem menjat. No sé si m'explico. Per tant, la motricitat i tots els sentits exteriors que em permeten a mi saber on soc, el control del meu maquinari, del meu motoret, i després necessitava un ordinador perquè vam anar millorant, cada vegada corríem més, i vam necessitar un ordinador que és el cervell. I vam construir un ensaig de disposició de les neurones que fos molt més, que garantís un processament superior que no només el contacte directe d'una a l'altra, sinó distribuir-se en capes. No conglomerar-se, sinó en capes. Això arriba, naturalment, als hemisferis cerebrals, que també capten, òbviament, els sistemes somatosensorials, els sistemes visuals, els sistemes auditius i els sistemes olfactius. Grans sistemes altament evolucionats. Per què? Perquè hem anat evolucionant i, per tant, hem hagut de veure... Hem hagut d'aprendre a escoltar. Estic parlant d'escales filogenètiques més abans dels sàpiens, eh? No els sàpiens a mi és que m'interessa. I sistemes olfactius, que és el més primitiu de tots.
per aquest festival, el primer sistema hauria de posar l'olfactiu. El visual, què voleu que us digui?
Sir, a veure, sí. Quan ets jove penses que avui, sense veure les coses, que disastre, no?
No. Francament, t'hi vols dir que no. Quan un treballa amb gent que ha perdut la visió, o treballa amb cecs, que jo he treballat amb cecs totals de tota la vida, i tots sabem, i quan a fons els anem tornant a gest, quan una persona realment té una actitud d'escolta, el primer que fa, i avui no ho estic fent perquè així us veig la cara i el casclat i és mio, o mia, llavors tanques els ulls i la teva velocitat de processament mental és brutal. És a dir, tots els professors sabem que quan volem explicar una cosa, tanquem els ulls i diem, va, és esto, i no obris els ulls. Jo, el sistema visual contamina. El sistema auditiu és el més selecte. És verdaderament selecte. I l'olfactiu, francament, no tenim capacitat per avaluar-lo i valorar quina capacitat tenim. No la tenim. Som uns putres a l'hora de valorar el nostre sistema olfactiu. Va? A tot això ho conduïm, i ho conduïm per diverses vies que, fonamentalment, si no som conscients, van al cerebel, i si som conscients, van al sistema nerviós central. Bàsicament, no humor. O som conscients o som inconscients. At the moment. Perquè vosaltres em podíeu dir, el còrtex cerebral està connectat amb el cerebel? Resposta, sí. ¿Y por qué no se entera? Diu, mejor que no se entera. Por lo que digo, mejor. Però vamos, us ho puc anar avançant. Suposo que tots esteu pensant, perquè pensar segur que us faré pensar, en el imperio de la consciencia, el magnífico imperio Carlos III de la consciencia, el estodo Felipe II, la consciencia, el gran interior, consciencia. La consciencia és l'últim invitat al sopar. I quan arriba, ho destrossa tot. Perquè la màquina ja funciona. I la consciència ho destrossa tot. Això de que això hauries de fer, això no hauries de fer. No. Està més que demostrat. Ara bé, sense consciència, el subjecte no pot traçar plans de futur. Donem-li el que és seu, però tampoc li donem més. Demostraré com, també, al final. De manera que conscient i inconscient, amb aquesta acepció, consideració, reflexió respecte a consciència i inconsciència, aquest poderío de la voluntat conscient, no, el poderío no està allà, ja ho demostraré. Va? La transferència del dolor visceral, aquí teniu el dolor referit, que entra cada una de les metades. Amb això explicaré el que deia, i el primer dia vam enfrontar-nos, de quina manera. Procuraré explicar el per què els subjectes al llarg de totes les cultures, quan tenen something like qualquer cosa, es posen la mà, sang que aquí. No és per una projecció cardíaca, en su dia, quan un subjecte es posa nerviós, hi ha una taquicàrdia, una sèrie d'alteracions, i aquest cuore entra a la medul·la per la mateixa zona que entra les percepcions cutànies d'aquests segments d'aquí. I per això els malalts d'un infart de miocardi diu que els fa mal al braç, que brazo! Però és que el cervell llegeix metàmeres d'entrada C6, C7, D, C8. C6, C7, D, sí. No, C6, C7 i T1, T2. Entra amb aquestes metàmeres i leo, brazo doliendo, diu, no, que és el cor, però encara no som cutres. I llavors aquesta sensació d'aquí és que és el cor el que està alterat per l'estat interior del subjecte. I això ho llegeix sobre la pell cutània i quan se'l posa aquí és pel plexe solar, perquè aquí hi ha una innervació sensitiva brutal que es diu plexe solar. Va? Aquest gesto que tenen les cultures àrabs, que quan et parlen i et diuen que et volen dir la veritat, es posen la mà aquí, bueno, això que te la vulguin dir és una cosa, que la diguin és una cosa. I aleshores t'ensenyen el palmell de la mà. Els occidentals, quan normalment diuen la veritat, t'ensenyen el palmell de la mà. Quan no l'ensenyen, me la surt. Queda clar, tot això va parar a un dels reis de la partida, el tàlem. Tot va parar a un sol nucli, que es veu sobradament. Tot va parar al tàlem. El tàlem va parar-hi tot. Tot! I del tàlem, tot! Diuen que és un filtre protopàtic de sensacions diferencials. Francament, quan un dorm molt amb el tàlem pensant, creu, què carai? Filtre protopàtic vol dir que filtra les sensacions de manera que la intensitat d'aquestes sensacions, que la real no progressi cap a l'esfera conscient, arribi a l'escorça. Traduït, i crec que ben traduït, és que és la percepció que tenim del món en format intuïtiu. I és per això que m'atreveixo a parlar que el tàlem és el centre cortical de la intuïció. Sabe dir
que quan un subjecte humà té un fenomen intuïtiu que és de la població general i no ha entrat en contacte encara amb l'escorça perquè després pensa, és que té totes les aferencials perceptives que les té, i l'única estructura capaç en el sistema nerviós de tenir això abans d'arribar a l'escorça és el tàlem. Per tant, declaro que les percepcions intuïtives conscients són subcorticals. Que us consti que ho he declarat davant d'un cèlebre, del doctor Fuster, que és un dels corticalistes millors del món mundial, que està a Berkeley. Diuen que ho ha llegit, això, vostè.
És que llegir com a tal...
Diu, no, llegir no pot haver llegit enlloc. Diu, no, llegir no, però esclar. Mirant la connectivitat del tàlem, em pregunto jo, si tot arriba al tàlem. I el tàlem ho xuta after that a les escorces emocionals i cognitives, que serà el fenomen intuïtiu. Si jo no sé per què, intueixo, i això ho té qualsevol subjecte, només pot ser fruit del tàlem. En el moment que la intuïció es posa en contacte amb la consciència, amb la corteza, s'ha acabat la intuïció i comença la contaminació de la intuïció. Perquè el subjecte haurà de decidir. Som. Ok. Per mi, doncs, el tàlem, a part, és el filtro. És que realment hi ha una percepció subcortical. Perdó, hi ha una integració de tota la sensació subcortical. Percepció, no. Percepció, no. I el tàlem finally es projecta sobre l'escorça emocional i després l'escorça cognitiva. Sistemes d'execució, miri, en tenen dos, a nivell medular, que ja ho sabem tots, l'art reflexa, on hi ha modulació. I a nivell cortical és molt interessant perquè en tenim dos, fora. En tenim dos. El gangli basal, que és aquest d'aquí, basal ganglia, que depèn de l'estructura del còrtex cerebral, depèn del còrtex cerebral, aquest gangli basal. I en els ganglis basals hi ha dos parts, en els ganglis basals. Una part més anterior, que és el nucli accumbens, i aquesta part més posterior, que és pròpiament el gangli basal. Per què? Perquè una té que veure la nansa, que se'n diu, perquè és un bucle, la nansa, perquè queden penjats aquests ganglis basals a l'escorça. Hi ha la nansa motora i la nansa límbica. Per què la nansa límbica? Per les conductes de dependència. Utilitza la nansa límbica, no la nansa motora. Per això dir-li a un subjecte no consumes cariño la droga que te va a hacer daño, no funciona, porque no depende de la voluntad. El ir en búsqueda de los instrumentos necesarios para progresar en el consumo es un acto motor dirigido no por el ganglio basal, no por el asa motora voluntaria, dirigida por el asa límbica. Se escapa al control de la voluntad. Razón por la cual los sujetos son enfermos. No pueden controlar la nansa límbica. Les recordo, els recordo que la qüestió de les dependències empieza con la mamá. Sigue con todos los progenitores, después se va para la nicotina, luego para el alcohol y progresa. Pero no empieza en la cocaína y en la heroína, no con la mamá ya empieza. Mi madre es la más grande madre de todo el mundo. Digo, uy, qué pequeño eres. Que mal assumpte. Vamos mal. Comprenen? És per generar algarabia i per generar això, no? Que la gent pensi. Queden penjats els ganglis basals i aquests sistemes d'execució de l'escorça cerebral. Recordin que tenim sistemes de captació, d'execució, aquí tenen el cerebel i la nansa motora famosa, que és la nansa voluntària, la qual el subjecte determina, doncs jo m'estic movent ara molt automàticament, però quan vull indicar una cosa utilitzo la nansa motora. Quan estic inquiet i no sé què, em moc, i no penso, ni determino res, senzillament em moc, nansa límbica. Comprenen? Les dues van at the same time. Però són dos conductes diferents, la conducta límbica de la, o conducta emocional i la conducta, ja ho diré cantando, conducta motora. El que digui cantant, que és una expressió constant i contínua amb molts subjectes que som parladors, és perquè en aquests moments quan dic ja ho diré cantant vol dir que utilitzaré l'hemisferi dret. I és l'hemisferi dret el que utilitzo i ho dic cantant. Paradigma d'això, Operación Triunfo, primera Operación Triunfo, la rosa que cantava, no parlava gens bé i quan cantava era perfecta, naturalment, utilitzava l'hemisferi dret. El ja ho diré cantant, zzzum, surt el llenguatge superfluid. Sí, sí, bé, aquí tenen la nansa límbica que no insistiré. Sistemes de processament, senyores i senyors, els sistemes de processament no comencen only one en la medul·la espinal. Hi ha un primer gran aparatatge nerviós brutal, que és el sistema nerviós digestiu, amb una població neuronal que fa fredar. Quantes hi ha de Xavi? El tub digestiu n'hi ha més que el cerebel? O com era allò? O tant les
coses? Menys.
Menys que els
no
adreus.
Se sap, no se sap.
Però moltes. Moltíssimes. Vagin-se ficant escopo, que el sistema nerviós no comença a la medula espinal, ni siquiera el nervi perifèric, que és una prolongació de la medula espinal. Comença el tub digestiu. Entendran potser així que qualcun de vosaltres, homes, dones o qui sigui, nens, nenes, qui hagi sentat aquí, com és possible que els hi comencin sempre les seves alteracions dels seus estats emocionals per fenòmens de tipus digestiu? Perquè és el primer sistema nerviós. És més, sabem avui dia que el sistema nerviós digestiu és capaç d'enterar-se'n de les coses abans que el cognitiu. Va? I encara no ha passat res. Això està demostrat, eh? Bé, per tant, processament digestiu, processament medular, ja us ho he dit, modula, no insistiré, processament troncoencefàlic és autonòmic, mirin que deposem del medular del moviment i quatre coses més, a l'autonòmic, on hi ha no només l'entrada i sortida de senyal, sinó un processament, però estan dintre de la modulació encara. Encara estan modulant, no hi ha fenomen de dubte. No hi ha litigi, no hi ha conflicte. So, té dos parts, el simpàtic i el parasimpàtic, anyway, i cap amunt es projecta, es projecta, déu-n'hi-do, perquè esclar, la formació reticular, que és aquest conjunt de nuclis que hi ha grisos al tronc de l'encèfal, que és brutal, cap amunt somnivisília, cap avall to postura, i entre mig, inter ells, totes les funcions sensitives i autonòmiques. És a dir, tenim una estació central de modulació brutal, automàtica, perfecta, no s'equivoca. I ho governa tot. I a més, té despert a la part alta cortical. O clavat. Per això són despertadors. Quan sona, entra pic, pam, senyal auditiu d'entrar a la formació reticular, pam, xute a dalt, wicca. Correcte? So, i el processament cortical, senyores i senyors, n'hi ha dos tipus de processament cortical, naturalment. És un processament que porta el coneixement, i amics meus, el processament cortical, les coses cerebrals, arrastra la modulació, naturalment, però genera un nou producte, que és la dubte, el conflicte, el litigi. Val? Cosa evident, l'estic dient des del primer moment, no podia ser d'una altra manera. So, i per tant, hi ha un processament visceral, que és on notem tot això. El primer processament que hi ha cortical és visceral, el segon és emocional, aquí tenen l'escorça emocional, amb les àrees centrals, l'amígdala, que és la... Aquesta és la memòria del sí, la A, és la memòria del no. L'amígdala. La memòria també coneguda, la memòria de la por. Això que tothom entén la por com a aquest fenomen que un hauria de desterrar de dintre, sobretot no desterri mai la por, perquè és el que els fa mantenir viu. La por és constructiva. És destructiva en el moment que no se sap interpretar, donar-li el sentit que té. La por no és destructiva, és constructiva. Ens ha salvat. Això dir-li a un subjecte no tinguis por és el pitjor que li podien dir en aquesta vida. Com volen? Què li han tret? Els dos, les dues amígdales? Ah. Tot el que entra a l'escorça cognitiva passa primer per l'emocional. Tot i tot el que surt de l'escorça cognitiva passa primer per l'escorça emocional. Tot el seu processament cortical primer és emocional, després és cognitiu i després torna a ser emocional. És aquella frase famosa que no cal pensar el que es diu o diu com pensar. Que cal pensar tot el que es diu. Això està demostrada, això és un treball, està demostrat, aquest és 2002. En aquest treball del 2002, amb expressions facials, està demostrat com s'activen aquestes expressions facials, aquí, en funció del temps. Mirin com s'activen estructures baixes, sobreposen més estructures a nivell a 170 mil·lisegons i a 300 mil·lisegons, tota l'activitat cerebral. Per tant, sabem que primer hi ha una activació de l'escorça emocional versus amígdala i després la cognitiva, però primer sempre ens enterem del processament emocional. Que el vivim visceralment, com no podia ser d'una altra manera, perquè és el primer impactant. Primer s'impacta en l'autonòmic, aquest li transmet la senyal a l'emocional i aquest li transmet el cognitiu. Però això són timings, eh? Són temps. Tiempos. Bé. I una altra cosa, per favor, aprenguem tots que no és el mateix sensació de percepció. Percepció és cortical. Les sensacions és hasta que vostès no arriben a l'escorça emocional, són sensacions i no arriben al tàlam. Un cop arribin a l'esfera cortical, vostès estaran, primer l'emocional i després la cognitiva, parlaran de
percepcions, interpretacions, raó per la qual cadascú de vostès es farà allà a casa el que faci falta i més. Per què? Perquè cada subjecte ho percep el món de forma diferent, depèn de la seva estructura, la que hagi anat adquirint al llarg de la seva vida biològica i de la seva estructura i la seva connectivitat. Interpreta en funció de la seva genètica i de la seva connectivitat. I per tant és tan difícil que ens entenguem. Hi ha homes i dones, és impossible. El que digui que entén a la seva dona o al seu home, ho sento, però molta medicació. S'ha d'aprendre molta. No, no, jo dic en sèrio, és que no és possible. No és possible. Convivim. Però no és possible. És impossible. No és possible. Ara, la fantasia humana dels sàpiens arriba a extrems incompassibles. Bé, i això està vinculat a la memòria, és a dir, que a més que sensació i percepció no és el mateix, les percepcions són les interpretacions, i a sobre les fixem en memòria. Les tenim gravades, això sí que me n'en recordo, eh? No me n'oblidaré mai del que has fet. Mai! Tinc de gravaret, aquí, tinc d'energia a consumir. I a mantenir aquella renta. Molt creatiu, molt. Miri, molt. La vessant anterior de l'escorça límbica està fonamentalment vinculada amb l'emoció, mentre que la vessant posterior de l'escorça límbica, tota aquesta vessant posterior de l'escorça límbica, està vinculada fonamentalment amb memòria explícita o el que se'n diu autobiogràfica, fets i significats del subjecte. Comprèn? La meitat anterior fonamentalment memory, la meitat posterior molt memòria autobiogràfica, el qual explica els grans trastorns del sistema límbic i tot això vinculat a la visceralitat. I finally, l'estrella. El còrtex cognitiu amb les famoses àrees de Broca, de Brodmann, no? On hi ha un cert esprit localitzacionista, la gran teoria de les teories, el que ens ha portat a nosaltres a elaborar una gran part d'això és seguir vinculats a la idea de Luria, del neuropsicòleg rus postergat durant temps i per alguns doncs no. Ell parla de sistemes, que el sistema nerviós és un sistema funcional complex. Fa molts anys de l'escriptura de Luria d'això, de que parla dels sistemes funcionals complexes. Fa temps que diu, senyores i senyors, el sistema nerviós és un sistema funcional complex, que funciona per una llei, la llei del que el tot i les parts és el mateix. First, segon, la llei del tot o res. Si l'estímul no supera l'umbral, el sistema no s'activarà. I, tercer, hi ha tres grans sistemes, un bloc activador i inhibidor, diu Luria, un bloc receptor i un bloc programador, i els tres estan vinculats. I diu, si vostès, població que m'escolten, s'estoren, no s'estorin, perquè el cervell humà, per entendre una cosa, l'ha de separar en parts, i per això els hi presento tres blocs que no n'existen, perquè el tot i les parts és el mateix, però com que ho han d'entendre, aquí tenen un bloc activador inhibidor que xuta cap amunt i manté i quan baixa, si jo ara parlés així baixés, ja fa una hora que m'estan sentint la bronca, drop down. Això seria el bloc activador inhibidor. Bloc receptor. Tres dels quatre lòbuls són receptors. Tres dels quatre. I un programador al frontal. Això és la teoria de Luria. Majestuosa, brutal. Senzillament brutal. Val? I això està hiperconnectat. Això és un tractat dels anys 60, amb el que tots estudiàvem. I això no és un tractat de l'any 60, és un tractat del 2012. Un article del 2012 on es demostra amb una representació que hi ha avui dia, que és les DTIs, la marcatge de la substància blanca amb resonància magnètica. Sí, sí, una passada. Avui podem seguir la connectivitat del cervell amb les DTIs, les DTIs. Això ho pots demanar, ho demanem als neurocirurgians, demanem la tumoració, reconstrucció 3D de la tumoració i reconstrucció per DTI de les paquets de fibres que estan tocats. De manera que amb 3D jo tinc no només la tumoració, sinó tinc la connectivitat afectada. Com se'm desvia una via per l'efecte d'una tumoració, comprenen? I a més, quan opero amb un neuro... Bé, jo no ho faig, jo estic a darrere i jo no opero. Jo estic a darrere per veure i per aconsellar. I a més ho faig amb un neuronavegador en 3D. És a dir, que sóc capaç de veure la tumoració més la substància blanca com queda afectada. I això és el que ens ha permès saber la connectivitat. Val? Senyores i senyors, no tenim un sol hemisferi, dos. Jo diria, si m'ho permeten, que el dret és molt femení i l'esquerra és molt masculí. Un és quadràtic i l'altre és locàlsic. Els dos, és el producte dels dos és l'activitat mental. Ni som homes ni som dones. Ho som tot. El dret més plàstic, el dret musical, el dret d'orientar, l'esquerra pragmàtic, quadràtic, tal, qual. Això s'ha representat, bueno, ja te diré tango. Són iguals els cervells masculins, segona qüestió. Perquè sempre presentem nosaltres el cervell esquerre. En tots els tractats veuràs que hi ha el cervell esquerre. Per què no el dret? Per què silent? Per què no tenim manera d'explorar-lo? Bueno, avui dia sí, amb la connectivitat. Avui dia sí que podem fer-ho. Avui dia hem arribat a operar, un violinista professional amb una tumoració de l'hemisferi dret se'l va operar viu, això ho podem fer, viu, segur. Despert. I'm sorry. Despert. Oh. Se me va la perola, ja se me va, i se m'està yendo. No. Jo tinc que dir-li la perola, de pagar, que no hi ha acabat encara. Has operat, se'l fa la craniotomia, dormir, se'l desperta, se li dona el violí i que comenci a interpretar i mentrestant anem operant. En el moment que ja fa un fallo, que feia un fallo, de la interpretació, el neurocirurgià es quedava quiet perquè estava tocant alguna de les connexions vitals perquè aquell home continués tocant el violí. Aquest home ha seguit tocant el violí, és un violinista professional reconegut i no té lesions, zero. Un cop acabada la intervenció es torna a dormir i es tanca. Això perquè el cervell no té terminacions al dolor. Bé, no són iguals els cervells masculins i femenins? No, ja no parlo de supuestos i d'interpretacions personals, sesgades o no, perquè si són molt machos o si són molt hembres, perquè de tot. Claro, recordeu, positiu, negatiu, positiu, negatiu, o ni positiu ni negatiu, clar, les tres possibilitats, algunos són molt negatius, molt machos, los otros molt hembres, estamos en lo mismo, i otros que ni sí ni no. Pues és que és el que ha de ser. És que és el que ha de ser. Ara bé, demostren que són iguals o no són iguals, perquè tu em dius que no s'entendran mai. No, senyores ni senyors, impossible. Les diferències sexuals estan demostrades en les connexions estructurals, que s'han demostrat en tasques que s'han administrat. Això és un treball del 2013, on es conclou que les observacions suggereixen, ja saben que els anglosaxons, que el sistema nerviós masculí està molt per l'acció determinada, per l'acció sintetitzar per l'acció, mentre que el cervell femení és el més plàstic, com es veu aquí al final, i per, sobretot, les funcions intuïtives. Perquè l'acció no és intuïtiva, és secundària a la intuïció. Quan lanzamos la lanza para cazar al león, vimos al león, lanzamos lanza. No, no. No calculamos, no hicimos un cálculo. Este león se mueve, taca, 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 yo la lanza que tengo es de peso, taca, 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 cálculo de la trayectoria, porque el león, o lo que ens havíem de ñam, ñam, ya estaba en Rusia. Yo en Maradona, encara, no sé si lo explico. Tot automàtic, sí, sí, esclar, aquests automatismes. Per tant, sí que n'hi ha de diferències, això es demostra amb aquest examen, us he posat les proves aquí. Les reflexions, ja acabo, En primer lloc, senyores i senyors, no som dueños del nostre cervell, som usuaris. Usuaris. I els que ja tenim una certa edat que estem assentats aquí, ens anem donant compte al llarg de la nostra vida que què? Que de restaurants, tener que soportarme, porque este es el gran delito al que me sometieron el día que nací, a soportarme. Y el que diga lo contrario, si senta en algún que diga que se quiere mucho a sí mismo, aparte, mala suerte. Té una cosa que a vegades els psiquiatres diuen i els psicòlegs també, que és un trastorn no narcisista. Perquè per sobreviure un s'ha de suportar. I a més li demanem al teu costat que ens suporti. De manera que no som dueños, si usuaris, i en un uso que ens anem donant compte de qui som. Ai, no sé si ens agrada gaire donar-nos en compte de qui som. A mi particularment, no. Usuaris d'un maquinari destinat a sobreviure i reproduir-se, viure en grup, accedir al benestar i accedir a la cultura, que és l'únic que ens diferencia dels primats. L'únic que ens diferencia dels primats, dels pòngits superiors, és la cultura, senyores i senyors. No res més, la cultura. Un primat no pot desenvolupar cultura. Un humà, sí. I cagaràs. La conducta humana és fruit d'un doble processament cognitiu i emocional a la vegada, conscient i inconscient, i els dos estan en litigi. No estan mai d'acord, les emocions. El vols i dols. Quantes vegades se li ha dit a un subjecte, tu vols i dols? Hauries de saber ja el que vols, però dols. Sí, sí, l'etern litigi. L'etern litigi. I la consciència, això està tret d'uns llibres, les anteriors no, aquesta sí. El de l'incògnita us el recomano, aquest llibre, com que el tindreu a la presentació, us el podeu anar a buscar, us canviarà com ens ha canviat a nosaltres totalment el concepte del sistema nerviós. Totalment ens ha canviat. Perquè no, perquè estàvem enradarits. El consciència és com un radar que no pot captar els instints heretats. Ens els anem trobant al llarg de la nostra vida, que és això que dic de suportança. Per què ens fa mal la panxa? Perquè tu m'has dit. Perquè tu m'has fet. Anem descobrint-nos al llarg de la nostra vida. Ens anem descobrint, i no estic massa segur que ens agradi gaire el que anem descobrint al llarg de la nostra vida. Això se n'hi diu experiència. És una de les fonts del coneixement. El procés educatiu, i vaig ja al camp de bé, curiosament, no m'he volgut mirar res de bases de tot això perquè m'he deixat fluir. Si el procés educatiu és un procés que té que veure amb les neurones, tindrà que complir amb el que hem dit de les neurones. I per tant, que amb el procés educatiu, la meva manera de veure, això ja és personal, eh? Aquí em poden assassinar el que vulguin i més, jo estic disposat. No me dejaré, però... No hi ha experiència prèvia. Jo hi havia una imatge prèvia aquí perquè posava el procés terapèutic de quan un accedeix a fer, em perdonaran les paraules que són molt grosses, procés de la teràpia. En la teràpia hi ha experiència prèvia i aquesta imatge hauria d'estar canviada perquè en el procés terapèutic el subjecte ve, el nostre client, ve i em diu no estic de part amb això perquè no, o sí, i tu te'l vas escoltant. I vas dient, vas articulant un procés de compressió, fins que arribes al moment que el subjecte diu, no sé. En aquell moment el subjecte ha canviat. En aquell moment ha començat la seva milloria. I del no sé, no, ha pensat a dir, no sé. En el moment que fa aquest recorregut, és invers el que ja ha presentat aquí, però hi ha experiència prèvia perquè el subjecte ve perquè diu que no es troba bé amb la seva dona perquè es vol separar de la seva dona i perquè allò no pot ser i allò no, i tu vas fent un procés que al contrari mostrar una sèrie d'elements i per tant va a pensar el no sé i després podrà decidir si vol sí o si vol no. És un aprenentatge, sou? En aquest cas el procés educatiu no hi ha experiència prèvia, per tant partim d'un no sé i haurà de discriminar i arribar a un no o un sí per tornar una altra vegada al no sé, òbviament. Aquí ho tenen les tres possibilitats i per mi l'aprenentatge és igual a dubtar. Qui no dubta no pren. No tinc claríssim. El que passa és que no queda bé. I per altra banda, aquí em poden rebatre, jo sóc un absolutament apassionat perquè la meva vida està plena d'errors i si no els tenia jo els buscava. A més em castigaven quan anava a col·legi. I si no, jo me'l buscava el càstig, ara he entès per què. Necessitava entendre les coses i només hi havia una sola manera per entendre-les, que era equivocar-me. Però com que vivíem gent tan evolucionada, tan bona, tan meravellosa, que tot ho feien bé i sempre els donaven medalles i a mi no. Jo volia entendre, tonteries, això ja hauries de saber. No, jo és que ho vull entendre. No, és que és així. Honestament, els dic honestament, no hi ha una altra manera d'aprendre la meva manera que és molts errors que em poden portar un encert. I quan he encertat, llavors em pregunto si realment era així o no, i torno a començar. Per mi això és l'aprenentatge. És com l'estació, és l'underground, això que subiace en la vida, el humano, el senyor Sant, jo mateix, és Londres, però el senyor Sant té un underground que és tot el seu aprenentatge, ple d'estacions tan fets a la seva vida com els que siguin, i en cada estació pot haver-hi un encert o un error. Quantes més estacions visiti, més s'equivocarà. Per cert, que quan avaluem a Londres no l'avaluem per l'underground, no l'avaluem pel seu aprenentatge, avaluem per el que aflora, per la verticalitat, per el que hi ha dalt. Me comprenen el símil? Per tant, el processament, l'aprenentatge és un doble procés cognitiu i emocional. I això ja estava escrit des dels anys 70 amb el que s'anomena el cervell triuno. Miren que s'assembla aquesta imatge, aquesta, els hi garanteixo que no me la vaig copiar. Val? I aquí tenen el cervell reptilià, el cervell límbic i el cervell cognitiu, que més explicitat és el cervell reptilià, el de la supervivència. El cervell límbic és que els individus s'identifiquen com de la mateixa tribu, tenen nexes tribals. Imagini's el que fem els sàpiens, jo soc d'aquest poble, jo soc de los de arriba, jo soc de debajo, jo d'aquest barri, jo de Girona, i els de Barcelona, que em fa, anda, que no, és dir, quin sentit corporatiu tenim de tribu. Bastant primitiu, l'estem. Perquè es veu que es deu garantir la supervivència. Recordin que el cervell de baix és per sobreviure instintiu. Per tant, el que li posem per sobre haurà de garantir i assumir el que venia per darrere. I no està mucho ser de Sant Narcís. Ah, no és el mateix ser de Sant Narcís. Que ser de Palau. No? Sí. Jo ho diem així. Però és que és una representació. I finally, tenim un problema. Que és que a la tribu n'hi havia més d'un. I llavors ens havíem de comunicar els interessos. I per això va aparèixer el cortex combatiu. Amb els discursos dialèctics o els que siguin, però els llenguatges més preuats són els no verbals, com saben vostès, només amb una mirada formides. Què veurem en la mirada de l'altre? La podem veure a 20 metres, eh? Només un petit gest d'entrar a una rotonda, això ho diu a Ligerman, entres a una rotonda, mires el que està a 20 metres, mires, gires el teu cap, i veus el de la rotonda a l'altra banda i fa, i entres. No has parlat amb ell perquè està a 20 metres i en otro vehículo más feo que el tuyo, por cierto, perquè el meu és més fort. M'explico el que són els diàlegs tan consistents verbals i no verbals. Per tant, l'aprenentatge, a la meva manera, porta a la pèrdua de tot, a la comprensió. Per mi, comprendre és fonamental, és el que mou el meu cervell i perquè jo no sé què fa, que està posat aquí, no, jo no en tinc ni idea. Me'l va posar i necessita entendre les coses com sigui, buscant els camins que sigui, però fonamentalment té que entendre. I això és el que em dedico jo a presentar a la gent que em ve a preguntar. Jo no sé si vostè ha de fer o deixar de fer. L'únic que sí puc acompanyar-lo és que entengui el que vostè està fent i després vostè decideixi si és sí o si és no. Per què li haig de dir que sí o que no? So, miri, Autorretrato de Albert Dürer. Una cosa com més natural i evident més, menys ho és. Veuen bé l'autorretrat? Avui ho podran fer a casa, quan arribin, és genial. Veuen bé? L'hemisferi dret controla les emocions negatives que es manifesten dret, es manifesten a l'hemicara esquerra. Això s'ha partit amb l'adobe, s'ha duplicat. Veuen la cara aquesta? La veuen igual? Veuen quina cara d'ira aïllada? De l'hemisferi dret! Sí, sí, això els hi passa a tots i totes! Només han d'arribar a casa i es posen semanetes just aquí i veuran el cervell partit. Com les dues cares s'expressen. Quan és una persona jove, això no pot ser perquè no tenen experiències. I el no tenir experiències no estan partits. Quan vostès estan in front of a la senyora que más quieren i el senyor que más quieren, están viendo las dos cosas, solo que no son conscientes en aquel momento, porque solo son 500 millones de años. Es una bagatela lo que vostès estan en aquest moment, la quantitat d'informació que està passant. Només tenen que partir. Els que tenim alumnes joves a davant, no ho sabem, que tenen les cares poc partides. Els has com de desenfocat, els mires i veus que la cara no està partida. En els adults les cares estan partides. Com no van estar? Si una hemicara expressa les funcions negatives, i l'altre, això està bastant estudiat, eh? Les positives a l'hemisferi esquerre cap a la banda contrària. Bastant constant, eh? Sí, sí, una cosa impressionant però certa. L'autorretrato d'Albert Dürer és del 1500, eh? I conclusió, les coses fàcils són difícils. Quasi tot el que donem per sentat és neuralment difícil. Com s'expressa, m'ha clar. I una petita... És la història d'un procés evolutiu, una gran història. Una història així, per sobreviure, senyores i senyors, però agafant els gravats de Goya, que són literalment dits així, històries de la guerra. Històries de la guerra. Francisco de Goya, segle XIX. Els dibuixos, les aquarel·les de Francisco de Goya. Una història d'un maquinari brutal per sobreviure, però a quin preu? Aquest preu també ha generat el que estem generant? I aquesta és la meva, és personal meva, facin vostès el que creguin convenient, em poden destrossar, però seguint el que he estat dient tot el rato, aquest fil de l'aprenentatge, que hi arribo per l'adulte, que l'apifio, que això em ve de la connectivitat, que hi ha tres possibilitats, aquest és el meu fil conductor mental, que de moment fins ara em permet comprendre. Si vostès m'expliquen alguna cosa millor, jo plego aquesta i que la plego i que m'acojo a altra, però per mi... La finalitat, per això aquesta imatge tan cautivadora, això en pantalla grossa és un hour de National Geographic, no sé, ho tinc per allà, del 2013. Brutal. Comprendre el que sentim milloraria el nostre saber. Poden afirmar-ho o poden preguntar-ho? Jo crec que sí. Comprendre el que sentim
entendre'ns a nosaltres mateixos, trobar algú que ens fascini i entendre'ns a nosaltres mateixos, milloraria el nostre saber. O dit d'una altra manera, si hagués d'escollir en aquests moments, saben què escolliria? Ja començo a estar a la longevitat de la meva vida, ja estic en el moment de la curva de Gauss, no bajando, sinó ja estoy pendiente. Ja me gustaría estar en el balance, però va ser que no. ¿Qué edad tienes tanta? Uy, que te conservas. Vol dir que ja estàs patirant en carball. Quan era petit patinava pels os, però era petit. Ara no, patino ja per altres raons. I per mi penso, si hagués d'escollir, preferiria, i probablement sigui així, entendre allò que sento i permetre que allò sorgeixi de mi i després que ja pensaré. I francament allò ens entres en una espècie d'estranya cosa que tu... Us ho explicaré d'una altra manera i ja acabo. A vegades doncs, he quedat amb una persona perquè he quedat amb ella, perquè vol parlar amb mi, i sol fer, això no diuen alguns, el procés terapèutic, anyway, quedo amb un i jo responc preguntes, no? I s'anul·la aquella visita i penso, ja sortirà alguna cosa. I efectivament, quan tu deixes que la vida cursi, les coses van passant i tu no les estàs, si m'ho permeten, jodint. Per tant, crec, jodint-me el més sentit, diguem, familiar de la paraula, no? Que comprendre allò que sentim milloraria el nostre saber. Moltes gràcies i sento que el màster més ho seria.
Molt bé. Moltes gràcies.